De acuerdo, pues estas dos experiencias, la primera es el proyecto Vestim, no sé si lo digo bien.
Sí.
Las dos integrantes de este grupo son Cristina Verdaguer Vidal y Ma Benito Nieto, del grupo de trabajo, Ciència en STEAM del Centro de Recursos Pedagògics del Gironès. Adelante, tens la paraula.
Me sentiu?
Sí, sí.
Vale. Bona tarda. Aquest el projecte Vestim està basat en la... en l'STEAM. L'STEAM, no sé si esteu acostumats al que és els projectes que estan basats en ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val? Llavors, intenta ser un projecte bastant global i en el que l'alumne no es treballi tant la memorització, sinó que es treballi més a nivell d'integració i de manera transversal. Aleshores, aquí, jo us ho explicaré molt breu. Si voleu més detalls, llavors pregunteu, però perquè penso que avui és d'orillo, això. Aleshores, com va començar aquest projecte Vestim? Vestim, a veure, si estem parlant d'alumnes de batxillerat i ESO, són adolescents que adoren poder-se canviar 20 vegades de roba al dia. Aleshores, va començar així, no? Lligar el vestit amb Vestim, no? I va sortir així. Aleshores, aquí es pretenia treballar des de la perspectiva STEAM doncs una problemàtica global i molt seriosa, que és l'ús i abús dels teixits. Aleshores, quina és l'estructura del treball? És molt senzilla. Nosaltres fem una introducció teòrica, el que són els teixits, què és una fibra, què és un fil, una mica els posem en context, i llavors els hi plantegem un repte. I aquest repte... és que ells ara han de dissenyar una sèrie de vestimenta per gent que viatja a diferents llocs del món, on hi ha diferents climes. Aleshores, entren en una primera fase d'indagació en la que ells experimenten que fem 7 teixits, que hem procurat que hi hagin teixits naturals, com el lli i el cotó, teixits sintètics, com per exemple la viscosa, que és derivada de la cel·lulosa, i llavors teixits artificials. Hi havia el raió, el nylon i llavors teixits animals, que hi havia seda i llana. Aleshores, ells en aquesta integració han d'estudiar a través d'experiments 3 propietats dels teixits. Un que sigui la transpirabilitat, l'altre que sigui la capacitat de retenir l'escalfor i l'altre que sigui la resistència. Aleshores, un cop fan això, llavors ells elaboren una taula i diuen, ah, doncs pel meu viatger el millor teixit seria aquest. Però és, val, molt bé, heu arribat a una primera conclusió. Ara us direm què hi ha al darrere de tots aquests teixits. Aleshores, aquí se'ls hi presenta tota la problemàtica, o sigui, tot el que és la petjada social que hi ha darrere d'aquests teixits, tot el que és la problemàtica de l'aigua. La samarreta de cotó que portem qualsevol de nosaltres són 4.500 litres d'aigua que portem a sobre. Val? Aleshores, també la problemàtica del reciclament i la problemàtica ecològica hi ha aquí al darrere. Aleshores, un cop plantejat tot això, es torna a repetir la pregunta. Segueixes mantinguent amb la idea que aquell teixit és el millor o un cop vist el que has vist començaries a introduir canvis? I llavors aquí és on hi ha la controvèrsia, llavors ells han d'elaborar un argument, un text argumentatiu, defensant la seva posició i arriben a la seva conclusió final. Però si anéssim una mica més enllà, és, i potser ja de cara a nosaltres, és de dir, haurem d'arribar al punt de regular la quantitat de teixit que ens toca per càpita i per any? Llavors, aquí, bueno, si voleu, us vaig ensenyant tot el que hi ha, però és sintètica. I llavors, dir-vos doncs, que amb aquest projecte dels objectius de desenvolupament sostenible treballem directament doncs, aquests que veieu aquí, l'igualtat de gènere, perquè... Clar, la problemàtica de la indústria tèxtil és que és sobretot de dones i nens. No? El treball decent i el creixement econòmic, la indústria, la innovació i la infraestructura, hi ha empreses que s'estan treballant molt i molt bé doncs, de que van reutilitzant l'aigua i estalviem que moltes micropartícules, microplàstics derivades dels teixits vagin a parar a l'aigua i també estalvi d'aigua, no? La producció i consum responsables, de dir, bueno, sí, sí, fantàstic tenir 24 samarretes i cada dia penso quina em poso, però no, hi ha un cost molt elevat darrere cada samarreta. L'acció pel clima, la vida submarina, vida d'ecosistemes terrestres. Jo, si voleu, us ho deixo aquí. Si voleu més preguntes, si no, lo bueno si breve.
Molt bé, doncs moltes gràcies, muchas gracias. I vamos a pasar ya sin solución de continuidad a la segunda ponencia que presentaréis en orden inverso, ¿no? O sea, invertís el orden de la coautoría, digamos, la presenta Inma Benito Nieto y se titula La depuradora y potabilizadora en Steam. Sí. La cuarta. Adelante.
Entonces, muy bien. Aquest treball també s'ha fet amb el mateix grup del grup de Centre de Recursos Pedagògics del Gironès i es treballa a secundària i a batxillerat. És un projecte que encara està en procés, no està acabat del tot, però el treballarem de cara a que pugui ser adaptable per tothom, des de grups des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, el que seguiria ja l'assignatura de Medi Ambient. Què és el que parlarem aquí? Primer, la introducció, perquè tenim uns eixos temàtics per treballar aquests ODS que volem treballar en aquest aspecte, que és l'aigua potable i com reutilitzar-la. I el que fem és diferenciar 7 passes diferents en aquest projecte perquè es tractin diferents aspectes de l'aigua. No només és si hi ha molta aigua o poca, sinó altres aspectes ja històrics i socials i després ja el que és la part més tecnològica, per això és una activitat STEM, que és com funciona una depuradora o una potabilitzadora, que no és el mateix. Llavors, els eixos temàtics són aquests. Primer, que l'aigua, encara que algunes empreses vulguin dir que no, és un bé comú i tenim dret tothom a tenir aigua disponible per nosaltres. I necessitem pau perquè l'aigua aquesta estigui disponible, que no estigui contaminada, que no hi hagi desigualtats. Després hem de ser conscients que hi ha escassetat a l'aigua i què hem de fer? Reduir el consum. I després l'altre apartat és la complexitat per depurar. Necessitem investigadors, necessitem científics i gent que sigui capaç de descobrir com depurar-la, com fer-la servir de nou, perquè això és molt important. Les ODS que es treballen serien aquests tres: aigua neta, sanejament, el consum i producció responsables, que també estan relacionats amb l'activitat anterior, i l'altra que quan la veuen els alumnes diuen, ostres, és aquesta, la 16, pau, justícia, institucions sòlides, que té a veure amb l'aigua, l'ús de l'aigua. Doncs ara ho veurem. Com comencem l'activitat? Doncs introduïm amb una notícia i bàsicament és quanta aigua tenim disponible. És poquíssima. O sigui, l'aigua dolça que tenim disponible a la superfície de la Terra i alguna part de la subterrània és un 1% de tota l'aigua que la Terra. L'altra no la podem servir. És salada o no està disponible? Què tenim d'actualitat? Doncs comencem l'activitat amb una notícia de sequera que va passar fa poc, fa uns mesos. Alerta de sequera, aquí a Catalunya no tenim aigua. Hem de pensar, encara que ens oblidi, que tenim un clima mediterrani. Les pluges no són fixes, estem acostumats que sempre acaben emplenant-se els embassaments i això no passarà sempre, desgraciadament. I ja directament entrem a veure, nois, que coneixeu de com funciona la depuradora? Què penseu que pot treure una depuradora? I us passem una llista de contaminants, físics, sòlids o químics, a veure què treuen. Així ja tenim una idea del que saben. Què fem després? Doncs anem a pensar, sempre l'aigua ha estat disponible igual? Hi ha algun problema històric? Doncs sí, hi ha problemes històrics i de fet hi ha guerres i també hi ha convenis internacionals per aconseguir que tothom, no perquè tu tinguis el riu que acaba en el teu país, els que estan a banda tenen dret o a l'inrevés. Quan tu tens la capçalera, els altres no la poden aprofitar. Llavors aquí fem també una comparativa en quina despesa d'aigua fem a casa nostra i quina es fa al tercer món. I ells han decidit després quines coses haurien de treure si només tinguessin disponible l'aigua que es fa servir al tercer món. Es queden parats. Perquè, clar, què deixo? En on dutxo cada dia? No rento el menjar? Què faig? I, directament després ja entré en la part tecnològica, com funciona una estació depuradora, i després una part pràctica que és ells han de dissenyar una depuradora. Com ho fem? Doncs amb coses, i, o sigui, materials que siguin reutilitzables i, a més, faran servir productes que es fan servir realment a les depuradores, perquè hi ha coses que no se les imaginen. I una vegada ho tinguin fet, han de decidir, escolta, funcionarà bé, està bé, és responsable socialment, hem de fer algun canvi, perquè això dintre de l'àmbit STEAM tenim la part epistemològica, que és fins a aquest punt el que jo estic dient és cert del tot, per això és científic. Després ja entrem al part de lo que seria la potabilització de l'aigua. Ja tenim l'aigua depurada, la pots veure? Sí? No? On va parar? La comparem. Mirarem com es potabilitza l'aigua, d'on es treu l'aigua que arriba a les potabilitzadores, que no sempre prové dels llacs i rius, sinó que prové d'altres llocs. I aquí tenim un exemple de Barcelona, ja fa molts anys, encara que no ho sabem, que ja es fa reutilització de l'aigua, o sigui, es regenera. S'agafa aigua de depuradores i es passa directament a potabilitzar. No ve dels embassaments, és que no hi ha aigua. I sobretot a les grans ciutats és on més demanda hi ha. A partir d'aquí es ensenya com és el tractament, han de fer una comparativa perquè vegin quines són les diferències i després ja, finalment, se'ls fa la pregunta que s'ha fet abans. La veuries ara? Què penses, sí o no? I després simplement se'ls fa un recordatori perquè repassin les coses. Després, el que sigui el producte final és, a veure, ja ara ja saps com funciona tot això, què faràs tu per reduir el consum al teu institut? Dóna'n uns punts i a la proposta més realista, més ben pensada, tindrà un pòster que es penjarà en color amb el centre, que això els agrada molt, sortir amb els noms, un pòster tipus científic i queda molt, molt maco. I després ja hi ha una part que és el part del debat, que seria la controvèrsia. Escolta, amb tothom té dret a l'aigua, què passa on hi ha una guerra? Què passa a la França de Gaza? Doncs que tenen pous, però com que els jueus, justament, Israel està extraient justament a la frontera, té infinitat de pous d'aigua dolça, està fent que la salinitat de l'aigua del mar entri a Gaza i llavors tenen problemes de contaminació molt greus i, a més, l'aigua salada que no és potable. Llavors, per això aquí de ve la pau. Hi ha més exemples. Al Iemen, quan va venir la guerra, també tenien van tenir còlera i gairebé ningú en parlava. Les guerres causen desigualtats. I després hem de pensar si alguns usos que s'han donat durant la sequera a certes empreses o s'han restringit altres s'haurien de regular una miqueta més. O sigui, jo no entenc per què un hotel, tu pots emplenar la banyera, però un agricultor ha de deixar morir alguns arbres perquè no li deixen regar. Fins aquí un això és just. Això és el que han de reflexionar ells per arribar a veure si hi ha alguna manera de solucionar aquest tema. I ja està, és això. I després ja per finalitzar he projectat simplement la pàgina web que tenim on tenim penjant aquests materials que es fan servir, que fem servir. Teniu alguna pregunta? Aquí estem.
Molt bé, doncs moltes gràcies Emma i Cristina. I no sé si hi ha alguna pregunta, alguna... un comentari final?
Sí. Massa i tot. Demasiado a veces.
Sí. Sí. Quan han de treballar amb aquesta metodologia, ells es pensen, bueno, no sé, ho veuen com més festiu, no? De dir, bueno, no tinc el professor aquí explicant, sinó que el professor està ajudant a assolir l'aprenentatge. A ells els agrada molt més.
I, además, como estamos con noticias reales, yo ahora podría haber cogido el periódico de hoy, que está diciendo que ya tenemos los acuíferos de toda la costa catalana, prácticamente toda la costa de Gerona, el agua es salada. En los pozos donde se está extrayendo agua, para agua corriente. Yo lo he vivido ya eso, ¿eh? Que yo tuve que llamar al alcalde diciendo, perdona, tenemos 15 gramos de sal. ¿Qué hacemos? No es verdad, digo, para el agua. Bebes agua de garrafa, no te enteras, pero cuando bebes de rico.
Y en el caso, por ejemplo, que coste así. Si un pet seva, si no fa olor de pollastre cremat, de pèl de pollastre, allò de pluma de cremada, no és seda. I llavors anava agafant talls dels seus fils i cremant a veure aviam si feia la mateixa olor. Clar, aprèn a distingir teixits perquè ells, bueno, compren, no? Compren pel color, per la forma, però sense pensar si aquell teixit és fresc, aquell teixit l'abrigarà. I ara, bueno, tot això. Els hi fa gràcia perquè els connectes molt amb la realitat.
I el tercer dia, quina roba portes? I estan començant a mirar les etiquetes.
Se'ls miren.
I tot unes em va treure la gabrusa. Diu, què fas? No, jo els agrada.
Sí, sí. Bueno.
Muy bien, pues muchas gracias. Y con esto concluimos lo que es propiamente la jornada.